Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit a tots. Gràcies per ser de nou amb nosaltres un diumenge més. Avui, a l'Església d'Urgell, com sabem, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell, els oferirem el recull de notícies de la setmana. Una entrevista amb mossèn Jaume Vila, delegat per a la vida consagrada. Una resposta del nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, a una de les preguntes que ens fem sobre la litúrgia, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. Clourem el programa amb uns apunts d'agenda i el comiat. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina a la taula de control i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta aquest informatiu sobre la nostra diòcesi. Comencem, doncs, amb el recull de notícies. L'escola Mare Gené de Santa Coloma, a Andorra, va celebrar dijous dia 1 d'aquest mes de juny, al pati de l'escola, un esmorzar solidari que va reunir a tots els alumnes i professors del centre. L'activitat, que se celebra cada any, es va fer a favor de les missions de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. L'escola i la congregació van agrair la generositat que cada any mostren alumnes i famílies en aquesta diada. I després es va fer una pregària per tots aquells que no tenen, a vegades, ni un àpat assegurat al dia, els que no tenen escola o família. En definitiva, van pregar pels més febles de la nostra societat i del món. Formar part de la pregària, alumnes del moviment Gené van escenificar els valors que l'escola vol fomentar. Posteriorment, alumnes de secundària van oferir un petit concert i es va repartir el pa amb xocolata a tothom, en un ambient festiu. Per finalitzar, actuació del Quim Salvat, que va oferir-los un grapat de cançons del seu disc El meu granet de sorra. El lliurament de premis del 32è concurs bíblic, dissabte dia 3, va ser presidit a la Casa del Bisbat d'Urgell per l'arxipreste de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, el vicari general mossèn Ignasi Navarri, i la representant del grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya, Pilar Batalla, organitzadors del concurs. Els mestres i professors de religió van acompanyar els alumnes premiats per recollir els llibres i material educatiu que formen part dels premis. Els guanyadors dels premis individuals en primera, segona i tercera categoria van ser Anna Zakharkiv, de la FEDAC Guissona Mare de Déu del Roser, i Aleix Gabaldón i Marc Segarra, de l'Escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer. El Premi Escola va ser per al Col·legi Sagrada Família d'Escalda-Sengordany i els Premis en Educació Especial van ser per Marc Martínez i Raül Delmau del Col·legi Mare Gené d'Andorra. El Premi de Catequesi Individual i a la Parròquia van recaure a la Parròquia d'Andorra la Vella i la Júlia Comella. El Concurs Bíblic de Catalunya és el certamen sobre la Bíblia més important d'Europa. Té moltes vessants i l'altíssima participació, 60.000 persones, de les que 3.668 són de la diòcesi d'Urgell, en les 5 modalitats fan que l'objectiu d'evangelitzar es compleixi amb escreix. El concurs es va iniciar l'any 1986 amb una iniciativa de la Federació de Cristians de Catalunya i la subfederació Grup Avant de Terrassa. Per ell hi han passat més d'un 1.200.000 alumnes catalans, de més de 1.000 escoles públiques i privades. També dissabte, dia 3 de juny, el vicari episcopal de Pastoral de la diòcesi d'Urgell i rector d'Encamp, el Principat d'Andorra, mossèn Antoni Elvira, van presidir el tradicional aplec de la Mare de Déu de l'Ecologia a la parròquia d'Encamp, al Principat d'Andorra. Hi assistí la cònsul menor de la parròquia d'Encamp, Esther París, així com altres fidels de la parròquia. L'acte se celebra el primer dissabte de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. La diada va començar amb una pregària a la Mare Verge, seguida de la tradicional cantada de goig i d'una ofrena floral. Mossèn Elvira va subratllar la necessitat de cuidar el medi ambient en la línia que el Sant Pare Francesc ens recorda a la seva encíclica Laudato Si, amb una ecologia integral que posi al centre de la creació la persona humana. El proppassat dimarts, dia 6, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, a Barcelona, va tenir lloc la preestrena del documental que porta per títol El segrest de Núria. A l'acte hi va assistir el nostre arquebisbe Joan Enric, que fou rebut a la seva arribada pel vicepresident de la institució, senyor Jaume de Puig i Oliver, qui l'acompanyà a signar en el llibre d'honor de la institució i li agraí la seva presència. També hi fou present Lluís Puig, director general de Cultura i director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. La producció El segrest de Núria recull per primer cop tots els detalls del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol de 1967, 4 dies abans de la seva coronació canònica. La imatge va restar amagada durant més de 4 anys. El documental explica qui ho va fer, de quina manera i, sobretot, per quin motiu, i exonera l'antic vicari Enric Laoz de qualsevol responsabilitat. Així mateix, deixa constància de les dificultats que els segrestadors van tenir per tornar secretament la Mare de Déu, cosa que va ser possible gràcies a la cooperació del Bisbat d'Urgell. Aquests fets han estat silenciats fins ara, quan es compleixen 50 anys d'ells, per la prudència dels autors i per les responsabilitats que haurien hagut d'assumir en cas que haguessin estat denunciats, atès que la talla és una joia del romànic. El documental és obra de Ceba Produccions Audiovisuals, en coproducció amb TV3. I surten amb declaracions diversos mossens del Bisbat d'Urgell. El segrest de Núria s'emetrà a l'espai el documental el dissabte 8 de juliol. També es va presentar el llibre Mossèn, ens han pres la Mare de Déu, dels autors Manuel Castellet i Rosa Anna Felip, autors de la investigació que ha permès l'elaboració del documental. Aquest dimecres, dia 14 de juny, tindrà lloc al Santuari de Lourdes de la Nou, a Solsona, la trobada interdiocesana de la vida consagrada dels bisbats de Solsona-Urgell. Anem a parlar-ne amb el delegat diocesà d'Urgell per a la vida consagrada, que és mossèn Jaume Vila. Bona nit.
Bona nit, Maria.
Gràcies per apropar-nos una mica al món de la vida religiosa que està tan a prop nostre i a vegades desconeixem tant. Primer que volíem demanar-li és per què es fan aquestes trobades interdiocesanes de la vida consagrada?
Bé, jo diria que potser Solsona-Urgell té molta raó de ser aquestes trobades, perquè no podem oblidar que el bisbat de Solsona actual es crea en temps de Felip II i gairebé totes les parròquies que ara formen part del bisbat de Solsona, començant per la ciutat de Solsona, eren de la diòcesi d'Urgell, fins que es va crear la diòcesi de Solsona, que es va crear més per qüestions polítiques que no per qüestions religioses, encara que el rei Felip II aduïa en la creació, en la petició a Roma, que era per controlar més religiosament i espiritualment i per atendre més un bisbat tan gran, fer-ne dos. Però la raó no era aquesta, la raó era política, i això històricament està demostrat. Fa una sèrie d'anys que un any a Urgell i un any a Solsona ens trobem els religiosos, religioses, ara les verges consagrades també, i passem un dia de germanor. L'acte central és l'Eucaristia, que quan anem a Solsona presideix el bisbe de Solsona, i quan venen a Urgell presideix el bisbe d'Urgell.
Per tant, les persones convocades són religiosos, religioses i verges consagrades.
I verges consagrades.
Normalment, quin número de persones s'apleguen?
Havíem arribat a ser potser una vuitantena de la seu quan anàvem a Solsona.
Sí, eh?
Érem gent, però esclar, tenint en compte que la gent ens anem fent grans, anem cap a l'altre món a veure Nostre Senyor Jesucrist, doncs això ha anat minvant i bé, potser ara ens reunim entre les dues diòcesis 50 persones.
Déu-n'hi-do, tampoc està malament.
Sí.
I suposem que en aquestes dues diòcesis hi ha més dones que homes, potser, no?
Sí, i responen més les dones que els homes. Mm-hmm. Els homes escassament venen. Mm-hmm. Les religioses són assídues. N'hi ha que fa molts anys que hi participen.
Potser també hi ha menys ordres religioses masculines a les dues diòcesis que no pas femenines,
també,
no?
Tant a Solsona com a Urgell hi ha més congregacions,
clar,
i ordres femenines que masculines.
Faci la distinció, sisplau, entre congregació i orde que acaba de fer. Explica'ns-la, sisplau.
Ja m'ho vas preguntar un dia, Maria,
sí,
això.
Però
sí, però t'ho tornaré a dir.
Gràcies.
Sí, us ho tornaré a dir. Fins al Concili de Trento...
Penso ara en els oients que potser no van escoltar l'altre programa.
Fins al Concili de Trento només hi ha ordes.
Uh-huh.
I a partir del Concili de Trento tots són congregacions, excepte els escolapis, que són després del Concili de Trento, però encara és un orde.
Però són de vida activa, no són les ordes contemplatives, no?
Les ordes normalment són de vida contemplativa.
Molt bé. Per tant, les congregacions religioses a partir
de Trento,
de Trento inclouen els de vida activa, religiosos, religioses de vida activa.
Sí.
Va, molt bé. Expliqui'ns també, sisplau, el programa que seguiran aquest dia.
Bé, aquest any... Feu uns quants anys que ja no ens reuníem. Llavors, què passava? Ens reuníem els d'Urgell. Fèiem un dia. Ens reuníem els d'Urgell. No, per què no en reunim? Primer, perquè els religiosos i les religioses ja són gent molt gran o desapareguda. I primer el cansament, després van minvant, les comunitats van minvant, cada vegada més petites, cada vegada més envellides, i ho vam deixar. I aquest any van proposar de l'Isbat de Solsona de fer això, cada 2 anys, vam dir que sí. Però en principi em sembla que Urgell no hi participarem, perquè ho han posat en un dia, primer ho havíem posat un dissabte, em sembla que és a finals de maig o de juny.
Però no ho fan consensuadament? O sigui, no en parlen, posem aquest dia o no ho posem, perquè això seria el més normal, si han d'intervenir.
Sí, però si aquest any han organitzat ells, uh-huh. Han tornat a començar ells...
Clar.
Com si els diu que no.
Però dir, a vosaltres us va bé aquest dia o no? Perquè això és el mínim que la comunicació,
sí,
o no?
Sí, lo de la comunicació és important. I per evitar... molts mals entesos.
Perquè hi ha religiosos, per exemple, que aquest dia tindran classes.
Aquí
no poden
problema.
Pas assistir.
Primer, envelliment. Uh-huh. Són padrines i padrins. Sí, són molt grans.
Sí.
Després, els religiosos n'hi ha que no hi han assistit mai. Uh-huh. Estem a final de curs. Uns tenen, la gran majoria tenen escoles, col·legis. Estan en l'època de... final, no ho poden pas penjar. Després, ara hi ha les de la llar de Sant Josep, que són les més assídues a tot.
Les d'aquí, de la Seu d'Urgell.
Sí, són exemples. Són exemples que aquests dies tenen la peregrinació de la província a Fàtima.
Uh-huh.
I clar, no... Ja em va dir la germana Rosario, que és el superior de la Seu, que no hi poden pas venir. Però clar. Són les més assídues.
Sí, sí. Vostè se'n recorda, així de memòria i de cop, que quantes congregacions hi ha, tant d'homes com de dones, aquí al nostre bisbat? Només per anava a dir, per curiositat, no, per saber-ho, si és que podem accedir a aquesta...
Te'ls puc citar una mica per alt, te les puc citar. Mira, aquí a la Seu hi ha Sagrada Família...
D'Urgell.
Uh-huh. Sagrada Família d'Urgell, veia tant Mare Gené, i els germans de la Salle, i la ciutat de la Seu.
I les Teresa Jornet. No, sí?
No.
Aquestes no són...
No els va fundar ella. Però... Santa Teresa de Jesús Jornet i Bars no va fundar res. Ho va fundar don Saturnino López Novoa.
Que bé que ho sapes.
Sí.
Però...
ell va ser...
L'iniciador.
L'iniciador va això. Fundar, no va assistir ni a la professió de les seves primeres religioses, i llavors era un home bo i molt intel·ligent, i coneixia la psicologia femenina, i va buscar, que ja la tenia, amb aquell grup de 12 o 13 de l'inici, ho va entregar tot amb una dona. Per tant, el fundador és ell, però amb aquesta visió que tenia, tan àmplia i tan exacta i tan equilibrada, ho va entregar tot a la que seria Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars. Això no es diu, però és així.
Sí, sí, s'ha de dir.
S'ha de dir. El pare fundador de les germanetes és ell. La mare Teresa va ser als braços del pare fundador, que va portar l'obra endavant.
Molt bé. Per tant, estem parlant de 3 aquí a la Seu.
3 aquí a la Seu. Després, les Dominiques de l'Anunciata, de Sant Francesc Coll, a Guissona. Després tenim les Carmelites Vedrunes a Puigcerdà. Tenim les... Això és un ordre de vida contemplativa.
Molt bé.
Ara
tots sabem la distinció.
A Balaguer.
Sí, les Clarisses a Balaguer.
Les Clarisses a Balaguer. Després tenim una petita comunitat de 3 d'origen francès, la fundadora és francesa, a Viella.
I les Jerònimes?
Tenim les Jerònimes, que són dues persones que jurídicament, doncs, no es pot dir que sigui comunitat, però ho és, perquè tres persones físiques fan una jurídica, també són de vida contemplativa, van venir de Barcelona, de Sant Maties, o alguna Andorra i síndromes de la Sagrada Família al Col·legi Jané, els pares salesians van marxar, a Gramunt tenim les concepcionistes, aquí són, ja ho he dit, i després hi ha els maristes, que allà hi tenen els vellets, els ancians, els germans, a les Avellanes.
El monestir de les Avellanes,
sí. El monestir de les Avellanes.
I els de la Salle, els germans de la Salle, aquí hi ha...
Ja ho he dit.
Ah, ja, d'acord.
Llavors hi ha les Cordimarianes,
sí,
a l'Hospital de Tremp, i residència. Després, a la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur. I després també tenen una casa per les religioses ancianes, i ja jubilades i més que jubilades, a Balaguer. I jo em sembla que lo fonamental, ja ho, sí, he, sí, dit.
No, no, molt bé.
Perquè Puigcerdà no crec que hi hagi ningú. Van tancar les carmelites de Santa Teresa de Jesús, que se'n van anar al bisbat de Tortosa, van canviar de monestir.
A part de les Vedrunes, vol dir, no?
Sí.
Sí.
Després hi ha els pares Escolapis, jo encara els he conegut, allà. I em sembla que...
Molt bé.
El fonamental ja us ho he dit.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Alguna cosa més d'aquesta jornada, ens vol dir?
Bé, aquesta jornada serà una jornada de germanor, suposo. No ho sé si a Urgell hi anirem, si hi ha gent hi anirem, si no hi ha gent, doncs...
Potser
no
també la gent s'hi apunta fins demà, si poden apuntar.
No, però hi ha gent, sí, que ja s'hi haguessin apuntat. Sí. Per exemple, les carmelites de Puigcerdà, les de la mare Vedruna, no fallaven mai. I ara no en dic res, clar, tenen col·legi. Després hi ha aquella residència de Tartera.
També.
També aquella residència que són d'inspiració teresiana.
Sí.
Són d'inspiració teresiana, que és una casa d'exercicis, d'espiritualitat, sobretot i especialment per la seva congregació. Jo em sembla que ara ja ho he dit tot.
Sí, sí.
A l'acte central serà l'Eucaristia, naturalment, visitar el santuari, un dinar de germanor, i en un dia ja no es pot fer gran cosa més.
D'acord, doncs ho deixem aquí, perquè el temps és el que marca el ritme del programa. Li donem les gràcies a mossèn Jaume Vila, delegat diocesà d'Urgell per a la vida consagrada, per haver-nos apropat, doncs, els detalls i també tot una mica aquest món de la vida religiosa a la nostra diòcesi d'Urgell. Molts èxits per aquesta trobada, molta germanor i, sobretot, molt caminar en la vida evangèlica, que en definitiva és el que interessa.
Bona nit, Maria.
Gràcies, bona nit. I ara, ja cap al final del nostre programa, com sempre, arribem a la secció preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre la vida cristiana i sobre l'Església en general. I, com sempre, per respondre-les, hem convidat a mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia, delegat de Pastoral Sacramental i litúrgia de la diòcesi d'Urgell. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit, una vegada més amb vosaltres.
Sí, gràcies. Gràcies per col·laborar assíduament en el nostre programa. Li agraïm de debò.
Res.
Aquesta nit tenim una pregunta també que fa referència, a, en aquest cas, al temps pasqual. Per què es fa l'aspersió amb l'aigua beneïda als fidels que assisteixen a l'Eucaristia dominical durant el temps pasqual?
Bueno, l'aspersió amb l'aigua beneïda és recomanable que es faci no solament el temps pasqual, sinó cada diumenge, el dia del Senyor, al començament de la missa. És una de les fórmules que es pot fer com a acte penitencial, no? Recordar el nostre baptisme i purificar-nos. Però d'una manera molt especial l'Església ho recomana que es faci durant el temps pasqual. Aquests diumenges de Pasqua que estem celebrant, doncs són els diumenges en què comencem la missa amb l'aspersió. L'aspersió és una purificació. El Salm 50, asperges me domine, O sigui, purifica'm, Senyor, de tots els meus pecats, eh? I es pot purificar o es pot espargir, diguem-ho d'aquesta manera, a una persona, una cosa, un lloc. També beneeixen de vegades un local, o beneeixen doncs, una botiga o un carrer.
Una llar.
O una llar. O de vegades pues, també beneeixen doncs, el pa o el vi,
sí, sí, sí.
Els panets de Sant Antoni o les flors, o els clavells de Sant Isidre.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Hi ha moltes benediccions aquestes que en la litúrgia són. Les candeles, per exemple, sí. El dia de la Candelera, les palmes el diumenge de Rams, etc. Es pot beneir moltes coses. Però l'aspersió de l'aigua beneïda és una purificació, és una protecció contra el mal.
Sí, sí.
Beneïm les coses perquè el Senyor les protegeixi dels mals que puguin tenir. Doncs el diumenge, quan fem l'aspersió, beneïm els fidels que venen a l'Eucaristia perquè el Senyor els protegeixi dels mals i els perdoni les faltes recordant el baptisme, l'aigua baptismal. I després hi ha moltes altres vegades que també es fa. D'una manera especial, la gran aspersió és la nit de Pasqua.
Sí.
Quan es beneeix l'aigua nova, que durant l'any es fetejaran els nous cristians, la nit de Pasqua, i és la vida nova que brolla de l'aigua. Si hi ha aigua, hi ha vida, si no hi ha aigua, tot s'assega i tot se mor. Per tant, l'aspersió és molt important que la tinguem present i que la celebrem els diumenges i d'una manera especial els diumenges pasquals. També de vegades espargim, doncs, no sé, motiu d'un casament, els nuvis o les noces d'or o d'argent que celebren un matrimoni, també, o espargim també els difunts.
Els fèretres,
quan,
sí.
Els fèretres, quan els incensem, no? És tot aquest record baptismal de dir nosaltres som un poble de vida, que vam rebre el dia del baptisme i que la continuem mantenint i l'aigua ens purifica dels mals que puguin sobrevindre i ens recorda la purificació també dels pecats que hem comès després del baptisme.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, no hi ha res més a dir. Doncs gràcies.
Penso que...
Gràcies una setmana més per fer-nos avinent doncs, aquestes respostes que, a ben segur, molts dels nostres oients es fan i és bo que nosaltres des d'aquí puguem doncs, donar-los una resposta, d'acord?
Sí, inclús de vegades pues, hi ha aquestes benediccions del terme, per,
sí,
exemple,
per exemple.
Aquí a Pagès es fa molt, però també es fa a la ciutat.
Sí, sí.
El dia de la Santa Creu, els canonges de la catedral de Barcelona pugen al terrat de la catedral i beneeixen la ciutat.
Sí, sí.
Vull dir, mira, que també la benedicció del terme,
sí,
aquí als pobles petits, doncs se surt de l'església, es va en una muntanyeta o en una plaça, en un puesto que es domini una mica la situació,
sí,
de tot,
sí,
el poble, i es fa la benedicció del terme,
sí,
que,
sí,
també és una bona costum.
Sí.
El dia de la Santa Creu és un dels dies que se sol fer, o també a les Témpores, etcètera.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, mossèn Parés, i
de
fins la setmana vinent.
De res, a vosaltres, a disposar.
Adéu. I abans d'acomiadar-nos, els oferim aquestes dades d'agenda. A partir de demà, dilluns, dia 12, a les 11 del matí, i fins al dimecres, dia 14, ben dinat, es durà a terme, a Poblet, la trobada de formació permanent dels preveres d'Urgell. Durant aquests dies es rebran xerrades formatives del pare Octavi Vilà, abat del monestir de Poblet. I també visitaran els monestirs de Poblet i Santes Creus. Aquest dimecres, dia 14, la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell convida a la presentació del llibre Vers una ecologia integral dels doctors Lluc Torcal, Josep Maria Mallarach i Francesc Torralba. Serà a les 8 del vespre a la Casa de l'Església de Santa Maria del Fener, a Andorra la Vella. Anirà a càrrec del senyor Joan Massa Serrado, exsecretari general dels serveis del copríncep episcopal. L'acte estarà presidit per l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. I ara ja sí, hem arribat al final de l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver triat d'escoltar-nos. Segueixin, si us plau, en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Adeu-siau.
Ràdio